Com passa un cop al mes aproximadament, dediquem el programa sencer a Tertúlia Tecnològica. En aquest cas, acompanyats, a banda dels habituals, del professor Carles Canyo i de Francesc Balaguer, doctor en multimèdia educativa i creador de One Friends.
Ja tenim dos doctors?
Sí, tres, ja. A la sortida del nou Nexus 5...
Qui és el tercer?
Esses temes que parlarem, ara després ho explico. Ja m'heu despistat, ja m'heu trencat la d'això. Avui a Mossega la Pomba parlarem de la sortida del Nexus 5. En Francesc Balaguer ens parlarà dels seus projectes OneFriends i Codemats. Tenim un dossier que ens ha portat en Carles Canyo per parlar de sistemes que permeten fer streaming d'àudio i vídeo cap als nostres televisors, impressió 3D a les escoles, Motorola Puzzle Mòbil i les propostes Mosseguis tancaran el programa. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i amb poca base i moltes coses més. El control tècnic, Rubén Gervila, cada cop millor.
Hola, bon dia.
Redacció, Raúl Arribas.
Hola, això de dir-li cada cop millor sembla com dir-li, perquè fins ara no gaire.
Fins ara no.
Progressa adequadament.
Progressa adequadament. Marc Alieco, direcció.
Què tal?
Albert González, filòsof. Hola. De capçalera. Sílvia Bonàs, Álvaro Navas, Ramon Lapuente també ens acompanyen des de la llunyania. Convidat avui Carles Canyo, professor xiflado d'informàtica i friqui de les presentacions de Presentàstico. M'has canviat tu, això m'has canviat tu, del guió. Molt bé, ben fet.
Sí, hola a tothom.
Molt bé. En Francesc Balaguer, doctor en multimèdia educativa per la Universitat de Barcelona, viatger i cofundador de la plataforma OneFriends.com i resident a Rio de Janeiro, però que avui tenim la sort de comptar entre nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Rio de Janeiro?
Sí.
El lladre.
Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Us recordeu que es podeu seguir a iPhone i Android amb l'app Mosseguis. De fet, dic iPhone, però l'iPad també hi és.
Sí.
Que la podeu trobar amb el nom Mosseguis, no Mossega la Poma. I volem saludar, com cada setmana, totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. I aquesta setmana, en especial, els oients de Ràdio Gelida, perquè ara crec que feia unes setmanes que no ens havien pogut escoltar.
Per uns problemes tècnics, però ara
hem tornat a la graella.
I mereixen els oients de Ràdio Gelida...
Sí, jo el que volia és agrair als oients de Ràdio Gelida que van demanar...
No només agrair, sinó que els volia fer el que farem ara. Un fort aplaudiment.
Bravo!
Bravo!
Moltes gràcies per demanar que tornéssim a antena.
Estaves molt content.
Sí, estic molt content perquè tornem a Ràdio Gelida i per dues coses. Una, perquè un amic aquí, professor de l'UPC, en Pere Pau, m'ha enviat un link a un joc que hi ha en el market d'Android.
Ah, sí.
Que es diu Mr. Ludo. A més, fins i tot hi ha una caricatura que sóc jo, però em traje.
Hi havien seguidors nostres de Twitter que anaven dient Marc, i això de què té a veure amb tu? No
ho sé. A veure, surt un Mr. Ludo que sí que té una retirada a mi, però va amb traje i això no acostuma a passar. Diguéssim, des dels anys 90 no passa, i en algun casament així...
Que estigui a Android, tampoc...
Jo també he tingut molts Android, ja ho saps, encara tinc Androids. De fet, tinc una amb una pantalla trencada i fa dos mesos que no l'engego. I estic molt content per una altra cosa, perquè la presidenta de Brasil, la presidenta actual de Brasil, a les Nacions Unides aquest diumenge passat, va agafar i va fer un speech demanant que s'imposi una normativa de privacitat a la xarxa. Perquè hi ha una cosa molt greu, que és el que està passant, a part de tot l'espionatge aquest que estan fotent els de l'Obama i tal, que està utilitzant els diners del Premi Nobel de la Pau per finançar l'espionatge, diguéssim, els drets humans han de ser aplicables offline, però també online. I en els drets humans i en les constitucions de molts països, com per exemple la Constitució Espanyola està escrit que un té dret a la privacitat de les seves comunicacions, doncs aquest dret s'ha de respectar també a internet. I són drets que no se'ns estan respectant, tant drets humans com constitucionals, i s'hauria de començar a fer alguna cosa al respecte. I almenys que hi hagi algú, i en uns quants països, entre els quals no està Espanya, estan apoyant i estan treballant en un primer draft per les Nacions Unides.
Ho dius com si et sorprengués.
No em sorprèn gens. Bé, només ho van països civilitzats.
D'això podríem dedicar-ne a un programa específic i especial a parlar-ne.
Vale.
Hem anat parlant així...
Un programa amb moltes paraulotes.
Amb moltes paraulotes. Vale.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, entrem ja en temps de tertúlia, avui sí. Serà 100% tertúlia, sí. Però hi ha un incís.
Sí, un moment, jo no, que volia felicitar perquè els pertanyents d'aquest grup, perquè avui diria que deu ser Sant Anonymous.
Per què?
Perquè avui és 5 de novembre, els que estiguin coneguin el món anglosaxó ja ho sabran que avui
complot celebra... de la pòlvora.
Exacte, avui celebra es rememora l'intent de Guy Fawkes i del seu grup del Gunpowder Plot intentar volar les Houses of Parliament. I això és el que és el personatge històric en el que el protagonista de V de Vendetta s'inspirava al còmic per fer els actes, i la màscara de V de Vendetta és la màscara que ha adoptat Anonymous.
M'encanta, Raül, perquè per una cop a la vegada estem documentats, eh?
Sí, sí, sí.
Sense que serveixi de precedent.
Sense que serveixi de precedent.
Jo estic al Museu de la Poma perquè el Raül està documentat i el Marc ha parlat seriosament.
Sí, sí, sí. Dues coses que mai passen al mateix dia, eh?
Sí, sí, sí. Encara no hem estat d'acord, o sigui que...
Sí, a Monsanto.
Sí, una vegada, a Monsanto.
No, però en aquest programa.
Ah, no, encara no. Ja seria, és que això no passa cada setmana, eh?
Pleguem, tanquem el programa i...
Molt ben portat. A veure, el primer tema per votació popular i dictadura d'en Raül, avui serà parlar del Nexus. Per cert, a mi no m'importa fer-ho, eh?
Anem a parlar de vergonyes. Quan vaig agafar el guió d'aquesta setmana vaig dir, parlarem del Nexus 5 segur. Sí. I efectivament el Tomàs ho havia afegit. L'última cosa de totes de la tertúlia. L'última.
Que si no hi ha temps,
que
no,
si
entra.
No hi ha temps no entra.
Total, a qui li importa, no?
I vaig agafar el programa gran i vermell.
Quant costa aquest Nexus 5?
Crec que, de memòria, crec que són 350 el de 16 gigas i 400 el de 32.
La veritat és que està molt bé.
És com els Nexus normals, que no els pots obrir i fotre-li una targeta.
Exacte, no va amb SD.
Està segellat, no pots canviar bateria.
Tipus iPhone, per entendre's.
Com un telèfon de veritat, no?
Tipus iPhone, sí, per tu sí.
Però una cosa, ja es pot comprar o està el típic que està esgotat?
No, sí, bueno, crec que el de 16 gigas es va esgotar al cap d'un dia, sé que va tornar a la venda i es va tornar a esgotar, i el de 32...
Torna a estar esgotat, el de 16, si no recordo malament.
I el de 32, jo sempre que he mirat, estava a la venda.
Quin processador porta?
És un quad-core, el qual com és Snapdragon, no sé si el 600 o el 800, és un pepinarro.
Un pepinarro, pepinarro. Tècnicament pepinarro, no?
Molt, molt pepinarro.
Mm. En David Caules, no sé si està, si el tenim a... Bueno, volíem que estigués aquí, però hem tingut problemes tècnics amb el Skype i no el podem tenir. Ens informa el nostre tècnic de so, que està a totes, que els dos estan esgotats.
Però deu ser ara, perquè el de 32 gigas, jo hem anat mirant diversos cops, perquè tinc gent de la feina que em ve a mi com si fos el seu consultor.
LG.
LG com el Nexus 4, no?
Sí, sí, sí. És una mica més gran, en lloc de 4,7 és de 5 pulsades. És un pepinarro, però pepinarro...
I una pregunta, ja porta el KitKat?
Sí.
I ja porta el KitKat, és terrible el del KitKat.
Una altra cosa, que sabeu, dues coses. Una, que tot i que el pots comprar, encara no s'ha començat a repartir. Em sembla que arriba a partir del dia 7.
Ho hem explicat en antena, el del KitKat?
No,
a veure, primer de tot, sabeu que les versions d'Android, des de no sé quina versió, es va començar a anomenar alfabèticament amb noms
postres
o llaminadures, eh? Per això teníem allò del Froyo, que era el frozen yogurt, o teníem el gingerbread,
el honeycomb.
Exacte, havia de ser...
Tu saps d'on ve això? Els de Debian van començar amb personatges de Toy Story.
Sí, bueno, i els huracans van amb noms alfabèticament. O sigui, això sempre hi ha coses d'aquestes. No sabia això de Debian, és molt interessant.
Sí, la Woody, la Potato...
Ara li ha sapigut greu al Marc que l'interrompessi.
No, és que està concentrat perquè m'havia de recordar...
A què fot?
Sí, m'havia de recordar que la versió actual, la 4.4 era?
4.4.
Perquè és molt raro, perquè la 4.2 i la 4.3 tenen el mateix nom, Jelly Bean, que és una cosa estranyíssima, però que acostumen a ser postres que són famosos en el món anglosaxó o Estats Units. Per aquí podríem dir coses com torrijas o torradetes de Santa Teresa, no? I què carai és això?
Android pets de monja.
Ja. Mira, ho he pensat el mateix, tio.
Hosti, això seria fantàstic. Seria estupendo.
O tetilla, si anés
en paraules. Tetilla gallega, no?
Sí. Molt xungo.
La té, la tenim molt d'allò. Llavors, hi havia una cosa que era el Kill 'em Pie. Què vés a saber què cony és el Kill 'em Pie? I llavors un dia es veu que anuncien que Nestlé, que sabem que és una part de l'extensió... És amic de Monsanto.
Sí.
És amic de Monsanto. I van fer un acord amb Google perquè la propera versió d'Android, en comptes de ser-se Kill 'em Pie, es diu KitKat.
No, de fet, és que a dins de Google li van començar a dir KitKat. I li anaven dient ells,
Segur. Es deia Kill 'em Pie, eh?
Sí, però aquest és l'oficial. Però ells dins li anomenaran KitKat. I algú d'allà va dir, saps què? Anem a fer la conya. I van trucar a Nestlé. De fet, és un acord que no porta diners pel mig, eh?
No porta diners, però
ara estem dient KitKat 400 vegades per programa.
I estan pujant les ventes. Se sap que hi han pujat les ventes.
Però vull dir que no és una cosa pensada, sinó que és una cosa que es van anar trobant, li van dir a Nestlé, li va semblar bé i van dir, pues ale, pa'lante.
Raül, jo, perquè jo ho diré, tornaré a dir públicament, ja ho he dit abans, però tornaré a dir públicament, crec que si no tingués la possibilitat de tenir accés a un iPhone de la manera que la puc tenir, i no donaré més pistes, jo compraria un Nexus.
Lo roben la Rambla.
Atents al tall aquest, al proper programa, la cunya. Jo compraria un Nexus.
No, ja ho he dit més
d'un cop, eh? Un Nexus.
Sí, perquè penso sempre...
Amb un anunci a l'autopista, en fet, Tomàs ha acusat, jo
fet,
compraria un Nexus
me la
i un codi QR a l'autopista.
Aquesta pregunta me l'han fet reiterades vegades la gent de Ràdio Nacional d'Andorra, als oients dels quals des d'aquí també tornem a saludar, i els he dit, escolta, si no tens la pasta per anar per un iPhone d'última generació, compra un Nexus directament a Google. No tens merdetes d'aquestes que et posen les operadores. No tens merdetes d'aquestes?
Les merdetes dels operadores és un bon motiu per no...
Jo a dia d'avui, a qui em pregunta quin mòbil es compra i no té una preferència, jo li dic que es compri el Nexus.
I jo és una cosa, jo tinc un iPad 3, aquell famós que ens va durar el gozo pocos meses, però sacaron el 4 en seguida, i dius, pues això es disfruta més.
Sí.
I ara tinc la Xustaca nova 2013, i estic encantadíssim, és més, m'agrada més que l'iPad, toma ja.
Però no tens l'Infinity Blade.
Ai, és el que li acaba de dir al Marc.
No tens l'Infinity Blade. Llavors ja no és...
L'has just cagat, eh?
No, sí. És veritat que el Nexus 5...
No és... fora, t'espero.
El Nexus 5 no és que sigui millor que l'iPhone 5S, tampoc és que sigui pitjor, eh? Vull dir que són...
No, però
són
un telèfon
similars,
brutal per el preu que té.
Però és que és la meitat de preu.
Sí, sí. No, anem bé. Molt bé, alguna cosa més sobre el Nexus 5?
Tenia alguna xorrada com lo de les fotos esfèriques?
No, per cert, les especificacions de càmera són igual que l'iPhone 5S, vull dir que no maten. Eh? No és que tingui una càmera que lo flipes. Vull dir, té una càmera normal.
Home, a mi la càmera de l'iPhone 5 em sembla molt bona. Eh?
Sí, vull dir, sí,
però... que no porta el número 13.
No és una,
però
no és un atractiu diguéssim, de la...
Però lo de la càmera no té que veure amb el número de megapíxels ni la perdura, sinó amb com queden les fotos. Sí, que sembla que hi ha el consens, almenys entre els periodistes americans que he llegit, és que la càmera de l'iPhone 5 genera millors fotos.
Bueno,
que tots els telèfons excepte aquell Nokia
i l'últim Nokia, el Lumia, també diuen que
el Lumia,
el 1020 també, crec també diuen que és la bomba.
El 1020 és el que porta el...
No, perquè aquell no era un Lumia. El que he fet era amb el 1020 li han ficat la càmera que portava.
Exacte, el 1020,
Curio.
Però és el de 48 megapíxels. I el que sí que sé és que Samsung ha tret una càmera de fotos que li ha fotut un Galaxy a darrere.
Però ja en tenia
però
una.
Però és una càmera de fotos.
Sí, però ja tenia una.
És un engendro del postulio.
No, que va, jo la vaig estar provant.
Això és pitjor que l'estupendo, l'engendro del postulio.
Tu dic en sèrio, si aquesta càmera t'hagués fet, t'encantaria.
No, si l'hagués fet, Panasonic i...
No, però és que, que és una càmera que està molt bé.
Jo tinc una recomanació al final del programa pels que no tenen diners per comprar-se una càmera Samsung d'aquesta.
Ah, molt bé, perquè...
Pots agafar una caixa de sabates i fa un forat amb una
bomba... Sí, posa pel·lícula sensible.
Per acabar el Nexus i les fotos. Una cosa on sempre havia patit el Nexus és que la càmera no estava a l'alçada de la seva generació de mòbils. La càmera del Galaxy Nexus no era tan bona com la del Samsung o HTC equivalent. Amb el Nexus 4 també no eren dolentes ni molt menys, però no eren tan bones com els millors. Pel que diuen les especificacions i la poca gent que l'ha pogut provar, diuen que la càmera del Nexus 5 per fi és un Nexus amb una càmera igual de bona que tots els flagships de les altres companyies.
La pantalla segueix sent d'aquesta Super AMOLED que no es poden veure amb la llum del dia?
A mi la pantalla del Nexus 4 m'encanta.
Sí, va prou.
A mi m'encanta, de colors i tot.
Si no, amb llum de dia no es veu.
I diuen també que la KitKat millora el consum de la RAM, ja no de càmera, sinó a nivell purament de RAM, gestiona millor la pròpia memòria i teòricament la màquina mola més només per això. Però això ja és només a nivell d'Android, no a nivell del catxar.
Hem arribat a un punt de processadors.
Sí, el que passa és que només pots tindre el KitKat aquest si et compres un telèfon nou.
O t'esperes al final de mes que...
Tots els Nexus els caurà aquest mes.
Menys el Galaxy... El Galaxy Nexus no.
Bé, ja ho ha acabat.
Bueno, però és que el Galaxy Nexus ja és de dos anys.
Ja ho ha acabat. Hem de fer... Tenim un convidat pobre que ni tan sols l'hem saludat.
No, perdona, al començament has dit 100% tertúlia i el Marc i jo ens ho agafem aquí al peu de la lletra.
El convidat no sap
de
les tertúlies o poses els mirindunglis damunt de la taula o no parles.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Que sabeu que cada cop queden menys dies perquè en Josep Ruano vingui aquí, que ho sabeu.
Escolta, jo saps que crec que hauríem de ficar en el blog de del programa mossegalapoma.cat, yes. Hauríem de posar una secció que fos el glosari mossegui.
Glosari.
I podríem posar coses com mindinguillos, lo dels estupendos,
l'espeluznante,
xustaca, parato, andròmina, totes aquestes coses, fer un glosari mossegui.
Castelleres.
Castelleres, sí.
Vinga,
podríem començar a treballar els termes en la comunitat de Google Plus i anar-ho posant després com a, com a el glossari, la mosseguipèdia.
Sí, el glossari de l'Aurora.
De fet, jo tinc el domini mosseguipèdia, que no estem fotent res, podem fotre un Wikipedia per ficar aquestes
correcte,
xorrades.
Sí, sí. Seguim amb tertúlia, aprofitant que ens acompanya en Francesc Balaguer, anem a parlar una estona de dos projectes que ell encapçala. Un, el primer és oneference.com, que està extès a tot arreu. Jo l'he vist a llocs oficials tant d'Abu Dhabi com de Corea com del Japó. Vamos, això és una startup que ja no és una startup, és una, jo sé, és una startup ja. A veure, explica'ns de què va això de oneference.com.
No, això seria el nostre somni.
Ah, vale.
Està aviat a molts altres països. De moment jo estic vivint a Brasil, per tant això ens permet doncs presentar el projecte
allà. Com a tonto,
allà.
No?
Sí. Rio de Janeiro.
Porta un any i mig ja, no?
A Rio de Janeiro. I la idea era crear una plataforma per ajudar les persones que han d'organitzar congressos, jornades o esdeveniments a que en un sol lloc tinguessin totes les eines que necessiten per gestionar.
Que sempre acabes fent servir un munt d'elements, perquè que si
correcte, sí, sí.
El que és el servei de mail, tires de MailChimp, no sé què, utilitzes el Eventbrite, no sé quantos, o sigui, tot això ho diguéssim que unifiques en una única plataforma, no?
Correcte, ja et genera una pàgina web autogestionable, completa, que pots, doncs, ja hi ha unes estructures predeterminades, però pots afegir pàgines noves, et genera la gestió dels participants, les inscripcions, els pagaments, les factures, els certificats d'assistència, tot centralitzat en un sol espai. Si hi ha un sopar de clausura...
Jo la setmana que ve estic en una organització de conferència, ens hagués anat molt bé.
Tothom que ha viscut l'experiència d'un congrés,
és un infern,
realment és molta, molta feina. I són molt mal de cap, són molta gent diferent que està implicada en l'organització, per tant la plataforma permet que diferents persones tinguin diferents rols, puguin accedir a diferents apartats i sempre tota la informació, el fet que estigui interconnectada, permet agilitzar molts processos.
Que seria un Congress Management System, per entendre'ns?
Sí, conferents. Un congrés és un peix.
Congrés, he dit. Bueno, conference, en aquest cas.
O sigui, un congrés, un peix, amb una boca molt grossa.
Sí, sí. Ja hi ha diferents projectes, n'hi ha d'open source per fer coses específiques, com pot ser la gestió d'articles científics, com tu has comentat, hi ha Eventbrite, que té a Miando per la gestió de pagaments. Llavors, una mica la idea
teniu l'equivalent a EasyChare.
Sí.
I a més amb tota la resta de peces, però és que jo he vist algunes coses en la vostra web i el que he dit d'Abu Dhabi, Japó i Corea i Texas, no, Texas sembla, era un estat americà, no?
Chicago, Illinois.
Chicago, Illinois, això no és mentida.
Texas, aquell estat americà, la gent para.
Sí, hi ha un grup de recerca de la Universitat d'Illinois que l'ha fet servir per l'organització de les seves jornades. Hi ha universitats espanyoles, universitats catalanes i estem ara doncs, començant a Brasil a presentar el projecte i a explicar-ho allà.
Tu Carles, l'havies vist? Volies dir alguna cosa al respecte?
Doncs que...
Perquè
gràcies.
Tu vas venir molt emocionat. Oh, m'ha agradat molt,
sí,
m'ha agradat
no,
molt, xulo,
que
xulo.
Això va ser gràcies a Twitter, la millor xarxa social del món. Tenim
accions aquí tots.
El Francesc Balaguer doncs, va contactar amb mi, com que tinc un blog de presentacions, doncs ell va dir, escolta, mira't això, a veure si podem fer alguna cosa, i de moment no hem fet res.
Us l'heu desvirtualitzat com
però
a mínim.
Però hem anat a dinar amb més gent i ara doncs, m'ha explicat tota la funcionalitat, cosa que em sembla superinteressant, i de fet jo li vaig oferir de mirar-m'ho i de parlar-me al meu blog, perquè tot el que sigui estalviar feina sempre és benvingut.
Entre patxaran i patxaran t'ho anava explicant, no? I tu, molt bé, molt bé.
Sobre OneFerence us posarem l'enllaç perquè hi entreu, és estar en català, no? Per tant, és una plataforma que també la podem fer servir des d'aquí. Anem per una pausa i de seguida el segon projecte d'en Francesc Balaguer que li encantarà al Marc.
Aquell ja m'agrada,
participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
Has vist que sóc obedient, no he obert la boca en tot el tros anterior, no he obert la boca.
No.
Volia afegir
calla,
una cosa, Tomàs.
Jo he callat.
No. Volia afegir una cosa abans de passar a l'altra. A part del que seria el propi Conference Management System, afegim tot el que és una xarxa de networking pels participants, que creiem que és una cosa important en els congressos, que no se li treu profit suficient, i a més tot l'espai virtual de discussió, no? Que no es redueixi tota la feina d'organitzar un congrés en només dos dies, sinó que abans i després tinguis un espai on els participants puguin discutir, comentar els documents, els articles, tot això.
Hi ha vegades que vas a congressos que ja coneixes gent i ja saps més o menys amb qui faràs, però vas a un congrés que diguéssim estàs obrint una nova àrea de recerca i no coneixes ni Déu.
Jo a classes i a congressos on jo participo com a ponent acabo comunicant-me amb la resta de participants a LinkedIn.
No, però el problema és quan tu vas a un congrés i no coneixes a ningú, amb qui vas a sopar?
Ah, jo també.
Per aquestes coses saps que va molt bé? El hashtag oficial que habiliten els congressos.
Bueno, sí, però això...
és la millor forma de començar a parlar amb gent o preguntar coses.
I si abans del propi congrés tu ja veus la llista de tots els participants, veus els seus perfils, pots contactar i enviar un missatge, doncs
no, clar, això ja trenca vamos, una mica ja aquest gel.
Jo l'any 2007 en un congrés a Madrid em vaig lligar de cada l'hotel mirant l'Eurovision quan va guanyar l'Ordi els finlandesos.
Tu vas fer drede.
Vale. Segon projecte d'en Francesc que és Codemats. Explica'ns una mica de què va Codemats.
Això una mica la idea sorgeix quan jo me'n vaig a viure a Brasil amb la intenció d'ensenyar a programar a nens de faveles de Rio de Janeiro. Llavors vam començar a desenvolupar la pàgina i de moment, mentre estem acabant de concretar allà com farem aquest procés d'ensenyar als nens d'allà, el que estem fent és hem creat un petit equip que anem contribuint en aquest, de moment, blog, en aquest portal, a recollir informació, a recollir articles, notícies, amb tutorials de com ensenyar a programar, no? Ensenyant recursos, eines, curiositats, perquè la gent, siguin professors, siguin pares, o siguin tutors o monitors, puguin utilitzar amb els seus fills o amb els seus alumnes i anar-los ensenyant.
Amb qui vas anar a fer això de les faveles?
No, això estem començant.
Ho esteu començant perquè...
Pel nostre compte.
Jo conec un castellà fent coses d'aquestes.
A Rio.
Sí, a Rio.
Ah, molt bé.
En el meu blog està apuntat, ho buscaré.
Doncs mira, sí.
No, i a més amb Scratch, no? O amb llenguatge que està molt adaptat perquè els nens comencin a treballar, coses que tu, Marc, també estaves implicat, no? En temes de...
Estem amb el del Click, amb el J-Click. El Scratch no l'hem tocat. En Jordi Delgado està fent
amb
Scratch.
Molt bé, i això és un projecte que és col·lateral al The Conference i que també
esteu... Sí, la idea era doncs, començar des d'aquí amb doncs, ja el Carles, hi ha altres persones, professors o interessats en l'ús de... i l'aprenentatge de codi i com ensenyar i què podem aprendre a través del codi.
Podríeu fer una aproximació tipus Monsanto, que feu els nens de Rio de Janeiro, els ensenyeu a programar i llavors els feu que us programin el OneFerence i us surt més barat. Rotllo Nike, és el que fa Nike.
I això que té a veure amb Monsanto, exactament?
Bueno, perquè...
Si s'havia de tirar merda, tira.
Nosaltres és la que podem, engeguem el ventilador i cap a Monsanto.
Si no hi ha xavals transgènics, no és Monsanto.
Bueno, en aquest cas seria més Nike. Nike.
Si fa un mes hagués dit Samsung, però ara diu Monsanto.
Però Samsung no fa aquestes coses. A Samsung la merda fa el seu propi país.
Marc, després us pregunteu per què no tenim patrocinadors.
Perquè l'únic que tenim és l'únic que tenim i que s'escolta cada un dels programes no ten... ara després us ensenyo el
WhatsApp. Jo si Monsanto es vol patrocinar que envio el meu discurs, eh?
Nosaltres aquí ens fotem unes ensaïmades de trigo transgènico que te crujes.
Monsanto, anem a descansar uns segons amb Shows Good Work i quan tornem el senyor Carles Canyo ens ha portat un dossier molt interessant.
No el veig. City lights, eyes on the wall, through another sleepless night, I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door. I was into you, but now I'm in too deep. I was over my head, but you said that I'm safer in your arms. I was over my head, so I fled to the comfort of your charms. I guess at the time you were so idealized. Now in the light of the day I realized I was into you. Too deep. And now I think that it is sad.
Els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Seguim a Mossega la Poma amb en Carles Canyo, amb Francesc Balaguer i els sospitosos habituals. I, Carles, expliques el que avançava el Tomàs fa un moment, el teu dossier.
Sí, de dossier, no, jo he portat la xustaca, dossier no en tinc. Heu creat expectatives, jo he de dir que com a tertulià parlaré sense tenir molta idea, vale, i després fet. Si faig alguna cagada...
Estàs a casa teva.
Per cert, avui estàs baixant molt la mitjana del programa, que sàpigues.
Per què?
Home, perquè tothom... Avui ha vingut... El senyor ha vingut documentat...
Però perquè he parlat d'una referència que en el fons és de còmics, això és molt fàcil, no té
més. Escolteu. Que el que anava a dir és que qualsevol cosa falta rigorositat, el senyor Josep Rolano ja ens ho farà servir, i el proper programa...
Després us ensenyo els whatsapps de cap de setmana.
El proper programa, en la fe de rates i ratolins que farà el Tomàs Manzanares, pues ja arreglarà les possibles cagades. La idea és que jo m'interessa molt tot això que pot ser amb un dispositiu com un telèfon mòbil o una tauleta, poder veure-ho, per exemple, al televisor. Val? Mm-hmm. Això és una tendència, i li vaig dir al Tomàs de parlar una mica. Suposo que hi ha oients que no saben exactament. Si ho podem fer de forma molt ràpida, comencem per l'Apple TV.
Penseu que això és molt important per una cosa. Als Estats Units sabeu que ja comencen a preparar-se per la vinguda del Super High Definition.
Carles, perquè tu pensaves que podries fer tu dossier del tirón, no?
Jo estava demanant la paraula al Tomàs.
Tu pensaves que podies fer tot això sense interrupció del Ludo?
És que s'ha quedat callat com esperant, i pues va fi.
És l'Ultra High Definition o el 4X. Llavors, el que sí que ja se sap...
No li diuen 4K?
És el 4K. El 4X, no sé si 4X, però en diuen Ultra HD. L'Ultra HD ja se sap que no vindrà a través de la televisió. Vindrà a través d'internet, perquè la televisió no tindrà prou amplada banda, i se sospita, doncs, que allà a Estats Units sí que tindran prou amplada banda.
Vamos cerrando paréntesis, que tu parece el Lisp,
Aquesta ha sigut bona. Contractat.
Molt bona aquesta.
Bravo.
Aquí, perdonem els oients que no saben el que és el Lisp.
Que la busquen a Wikipedia, ostres, tu. Li pregunten al tio Google. Mireu, llavors, comencem per l'Apple TV, vale? Vinga, Tomàs, resum ràpid. Apple TV, què permet fer?
Després, quan acabi el programa, et deixo ja aquí per sempre, perquè, hòstia, quin embarcatge, tio. Mola,
S'afartalla,
venga.
Jo crec que en Jordi Celles hauria d'aprendre d'ell,
I tant. Apple TV. Apple TV tenim dues opcions. Fins a l'Apple TV 2 tenim la possibilitat de petar-lo, de posar-li el jailbreak.
Crec que no va per aquí,
No.
Apple TV és un parato que es compra per quants euros?
Per 100 euros, per 99 euros, i que et permet comunicar d'una banda amb el teu ordinador, vale? I fer streaming del contingut que tinguis al teu ordinador via iTunes.
Per anar més ràpid, és un centre multimèdia que es connecta a iTunes i que et permet reproduir la pantalla de l'iPhone o l'iPad a la tele.
No tan fàcil. Si tu petes a l'Apple TV amb jailbreak, fins a l'Apple TV 2, aleshores no només el teu ordinador, sinó qualsevol contingut que tinguis en els teus discs durs connectats a la xarxa o al teu ordinador, són visibles des de l'Apple TV, i aleshores pots fer streaming sense necessitat de passar per el filtre de l'iTunes ni fer cap tipus de
conversió.
Però no
pots streaming directe de l'AirPlay?
Sí, a partir de l'Apple TV 3 i també amb l'Apple TV 2, però amb l'Apple TV 3 amb HD, amb 1080p,
sense petar-lo,
amb determinats programes pots llegir el contingut o també fer...
Però des d'un iPhone, des d'iOS, tu fas un mirroring de la pantalla sense petar-lo ni res, tal qual Apple TV.
I l'àudio també.
Vale, això perquè fa els dispositius d'Apple. Vale, què més?
Després tenim el Chromecast, que, per exemple, el senyor Marc ens il·lustrarà.
Ara, no puc il·lustrar és ràdio, això.
No trenquis la màgia. No trenquis la màgia.
Bueno, va, intenta fer una il·lustració visual. Bàsicament, perquè ho entengueu, és una clau USB.
És un pendrive.
És un pendrive, però que en comptes de tenir USB, doncs té HDMI i s'endolla allà dintre. Es connecten a la wifi de la casa i llavors el que permet és fer streaming, però no fa streaming des del teu ordinador. El que et fa és que...
Des d'on fa l'streaming?
Ni des del teu mòbil.
El que fa streaming és des del web. Tu estàs mirant a la web en la web alguna cosa, per exemple, un YouTube o alguna cosa per la que hagis pagat, un Hulu
o un Netflix o el que sigui.
I llavors el que et fa és que et reprodueix des de la web cap al telèfon.
I si tens coses comprades a Google Play, des de Google Play. Què passa amb això? Que si tu vols fer coses, que tu tinguis una pel·lícula al teu mòbil...
Que t'has baixat per BitTorrent...
Fins ara es podia. Perquè hi havia una aplicació que havia fet, no me'n recordo com es deia, una aplicació que era una, no era de Google, era d'un tercer, però que la tenia tothom.
Que accedia... Espérate, no me chafes la guitarra, muchacho. Ah,
doncs quedeu-vos amb aquest concepte. Abans es podia, i després sí. La Carles ens il·lustrarà perquè ara no.
Pues bueno, et montes un servidor local en el teu ordinador...
A veure, perdoneu, si no m'ha quedat clar a mi, vull saber si li ha quedat clar als oients. Vol dir que amb aquesta clau la connectes, entenc, al teu ordinador?
No, aquesta clau l'endolles en l'HDMI de la tele.
En l'HDMI de la tele.
En l'HDMI de la tele. Vale.
I aleshores, qualsevol cosa que tu tinguis en el teu telèfon
des del
o en el teu
Chrome,
ordinador...
Des del navegador Chrome, envia cap al Chromecast.
Vale, et surt un botonet que tu dius envies sí. Cap a la televisió.
I d'entrada, aquí no ho pots comprar. Ho has de comprar als Estats Units, que l'envien amb un col·lega teu i que t'ho enviï per correu.
No s'ha de configurar, no s'ha de fer res.
$35.
No s'ha de configurar,
no s'ha de fer res. Aquí no en tens d'això,
Hem dit pendrive perquè la forma que té és aquesta, però sí. És com un Apple TV que s'endolla
un HDMI.
Però aquesta wifi, suposo que connecta amb la wifi de casa, no?
Sí.
Per tant, algun lloc has de posar-li login i password.
Sí, hi ha maneres de fer coses.
Clar, com l'Apple TV, quan tu l'endolles a la tele, tu veus la tele està de pantalla.
Vale, ok, perfecte. Segueix.
Gràcies per les vostres introduccions. Resulta que hi ha un senyor que es diu Kushik Dutta, que ha fet tot això...
Sí, bueno, un segon, ja que estàs parlant de... Hi ha més formes de connectar un mòbil a la tele. Els mòbils Android, deixant a part els que porten sortida de mini o micro HDMI, que n'hi ha alguns, hi ha altres que per la sortida... També tenies després? Bueno, parles de Slim...
I els iPads dels iPhones ja els tinguen.
He portat diverses guitarres, pots xafar-me aquesta.
No, si has de parlar de MQL o de Slimport, no dic res.
No.
Vale, doncs, per exemple, els Nexus... Tu per l'entrada de carregar pel micro USB hi ha un cable que es diu Slimport que s'endolla per una banda és HDMI i per l'altra es connecta al mòbil i et serveix per fer tota la pantalla la treus a l'ordinador. I hi ha una altra tecnologia que visualment és igual perquè també és el mateix tipus de cable que s'endolla per fora però que es diu MQL que fan servir Sony, HTC, no sé què, un munt d'empreses. I després hi ha Samsung que també la fa servir però com que la fa servir d'una forma diferent a la resta necessites el seu punyet de cable.
I Apple també té el seu propi pinganillo.
Però això és un cable i el cable...
Sí.
Caca.
Perdó. Ah, no, jo no que sigui bo.
Estem parlant de coses...
Formes de connectar. Vale.
Ara us explicaré per què en Carles diu que el cable caca. Perquè la dona no li deixa tindre més cables al menjador. Que és el que em passa a mi, oi?
Exactament.
Veus?
El tema és que estan parlant de coses sense fils, no? De fet...
A les dones no els agraden els cables.
Marc, escolta'm.
Marc, relax.
És una conspiració.
La pastilla.
La xustaca que tinc jo, si vas a la configuració de l'Android de la xustaca que tinc jo, ja ha fet una pantalla que es diu pantalla sense, una opció que diu pantalla sense fil està desactivada i que es pot activar i que si tens tu un reproductor que suporta el DLNA o no sé què, com teles i coses, fins i tot es pot fer, jo no ho he provat.
Són teles que ha de posar que porten Miracast.
Exacte, el Miracast, que és un protocol nou que ha sortit per això. O sigui, si la teva tele suporta això o t'instal·les, no sé si alguna aplicació...
Veus com és una conspiració que ens volen fer canviar la tele una altra vegada?
Exacte.
O ens volen donar una excusa. Val. Carinyo, ens comprem una tele nova i eliminarem cables.
Ha quedat clar.
Val. Doncs, el tema és que, tertúlia tecnològica, no? Parlem també de notícies i coses. Què ha passat? Que hi havia un senyor que es deia Kaushik Dutta, amb dues T's, que ell... Hi ha un...
La primera Marc, C és una K o...
És una K.
Gràcies.
Ho posarem a la show notes. Ha fet, això tot m'ha enterat per un exalumne que es diu Gerard Humbert, gràcies Gerard, a través del Google Plus, i ell es veu que hi ha una ROM d'Android que no és l'oficial, n'hi ha diverses, no? I n'hi ha una que es diu CyanogenMod.
Sí. Que és superfamosa i és, si no la millor, de les millors.
És xula, ell ha fet servir, va...
També.
Va bé.
El senyor aquest, el Kushik Dutta, ha fet un framework per aquesta ROM d'Android que permet, és la leche, és the milk, que permet fer mirroring amb un lag molt petit, perquè ja hi ha solucions, però el lag normalment que hi ha entre el dispositiu, el teu tablet...
És tan gran que el fa poc operatiu.
Exacte, i que per jugar a alguns jocs pues no és operatiu, perquè si tens...
Aquí he de fer una cunyeta, De cunya, no de conya. Amb l'Apple TV et diuen que per AirPlay també pots jugar. Vale? I no pot. Sí que pots, però el lag és fàcil de 4 o 5 dècimes de segon. Que dit així pot semblar un no res, però quan jugues fa un joc totalment injugable. O sigui, no es pot jugar realment amb un iPhone o un iPad inalàmbric via l'Apple TV.
Pues aquí és bo que com que va per ROM i tot, el lag és molt petit i que pot anar sobre Apple TV, sobre els detalls no el sé, sobre Chromecast i no sé què més, des de dispositius d'Android. Tu tens un telèfon, un Nexus 5 o un altre, tu tens una tauleta i pots allà reproduir algun vídeo, música, i això es veuria al teu televisor, per exemple.
Què li enviaria, per la wifi de la
casa? Amb el Chromecast, per exemple, per la wifi, amb el Chromecast o amb l'Apple TV, que no sé si està HiBCRFAU o com s'hi llama, no? Què ha passat? Que la darrera actualització de Chromecast han capat un munt de programari que era de tercers, que tercers podien utilitzar el Chromecast, i llavors hi ha hagut la polèmica, està servida perquè l'aplicació d'aquest senyor es diu Allcast, no? Allcast, i és el que permetia fer tot això, permet fer coses tan xules com el que tu fas al teu mòbil es vegi amb un televisor, o sigui, no simplement el vídeo, sinó quan estic passant pantalla a sobre i tot, o sigui, rotllo Screencast.
Sí, per poder fer realment que això estaria molt bé, perquè no necessites tenir una aplicació especial, sinó que tu pots fer en temps real, o sigui, un Screencast en temps real, és a dir, sí, tu pots fer una demo del teu iPad o del teu mòbil o de la teva xustaca o el que sigui, als oients, espectadors, alumnes, sense haver de fer un enregistrament
previ. Deixeu fer un incís seriós.
I ho pots enregistrar, a més a més.
I ho pots enregistrar.
Un incís però seriós, en aquest cas. No seria allò més cas, fins i tot per preu, comprar una Raspberry Pi, que consiste en el sistema operatiu que vulguis,
i ja està. Hi ha un projecte que es diu el Picast, en vez de Chromecast, el Picast. El que passa és que, com ell mateix diu, està fent-ho progressiu, i hi ha molta gent que se li queixa, i el típic, no, esto no hace nada, no es un Chromecast.
Veu que garro.
El senyor el que ve a dir és RTFM, no? Que és read the fucking manual, és a dir, llegeix el que fa i el que no fa, saps? I diu, jo no tinc centenars de desenvolupadors com té Google.
Sí. Diria que a Raspberry Pi també pots emular un Apple TV, en el que seria l'AirPlay, no en el centre multimèdia, però crec que pots fer AirPlay ja
contra Raspberry Pi.
Jo no ho he vist, però crec
sí, que... de fet existeix, i el Perufito està recopilant la informació, suposo que tard o d'hora farà algun tipus de vídeo o presentació o screencast explicant com funciona això.
Pues jo, per tancar una mica, pues, és això, no? A Google es veu que ha dit, ai, ho sentim, no sabíem que us hem capat això.
Sí.
Ai, perdona,
He tret 10.500 línies de codi.
Ha
sigut sense voler.
Hòstia. Ha sigut un comentari, hem ficat un comentari.
Barra, sin querer.
Estic obert, el que ha dit Google és que això...
Barra, asterisco, sin querer.
El que ha dit Google és que l'API aquesta del Chromecast encara està en fase de desenvolupament, i que llavors van... Jo dic el que han dit, no dic que sigui... I que van posar i traient coses,
ui,
i que si això s'ha encarregat ja ho
posaran. Diguem que el Chromecast en realitat és un trosset que hi havia en aquella cosa que es deia Nexus Q, que era aquella cosa rodona que era un altaveu, que bàsicament feia el que fa el Chromecast, i com que només van poder regalar-ne uns quants però no en van comprar ningú i no es venien ni per eBay, doncs ara la tecnologia l'han tret.
I mira que era xulo, estèticament
és supermaco. Xulo. A mi si me l'haguessin regalat me l'hagués quedat. Sense fils.
Sí. Alguna cosa més abans de passar a la
següent secció?
Sí, jo volia
dir que qualsevol cosa que els mosseguis a la comunitat de Google Plus és un tema que està molt candent, que van sortint coses. A mi tot el que és gravar screencast com a professor m'interessa molt, i crec que és una mancança que hi ha ara mateix amb iPads i Android, i per això volia comentar la cosa aquesta.
De fet, ja són més de 260 membres a la comunitat mossegui tancada de Google Plus, i quan hi ha un fil d'aquest estil acostumen a haver-hi bastantes participacions. Animeu-vos i apunteu-vos, demaneu, o sigui, sol·liciteu que us aprovin la participació en la comunitat, i jo ho faré amablement.
Això perquè és un quejica, però amb lo maco que és lo de les transparències, quan algú fa classe.
Oh, sí,
anar allà amb el projecte aquell i les transparències.
Clar que sí.
Digues que sí.
Us ha citat.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bé, Carles, avui pràcticament estàs monopolitzant tu la tertúlia, perquè ara tenim un altre tema que també ens has d'explicar tu.
Pam, aquesta t'ha deixat anar gratis.
M'està fent callar i tot, eh? Sí, m'agafa el braç, no parlis!
Com ha notat aquest profe? Al començament s'atrevia, però després l'han repartint aquí.
Sí, m'encanta quan agafa i gairebé en manilla en el Marc. Impressió 3D de cases? Què va
això? Sí, a veure, això ho vaig convertir a la meravellosa comunitat Google Plus de mosseguis.
Jo m'ho vaig mirar, t'ho juro,
sí,
i era superxulo.
I el Marc va dir, OMG, no?
Oh my god. Això és el que diuen les pijes americanes.
Diu això.
Però és que les pijes americanes ja diuen directament OMG quan parlen amb inicials.
Sí, sí.
I diuen show. Hacks and Kisses, diuen show.
Vale.
Xo, ay, com aquella cançó dels Mojino, déjame, que t'acaricier, show.
Però show no era la marca aquesta menjar per gossos?
Xouxou és un tipus de gos.
Esteu
és un complot, no?
Esteu desvariant. I us recordo que en algunes emissores sortim en horari protegit.
Molt bé, doncs jo vaig posar això i el Marc va dir, ho comentem, no? El tema és que tothom sap el tema impressió 3D, de fet vau portar un convidat que no recordo
el nom. Sí, que van imprimir un conillet.
I ens vam imprimir un conill aquí.
A part de Xouxou, vam imprimir un conillet.
Llavors, el tema és que té molt de futur i a més quan acabi la patent de les impressores làser encara més i tindran més sortida, però es veu que hi ha gent que fa impressió 3D de cases.
Però de cases grans.
De cases per viure persones.
Segons la notícia...
O sigui, l'impressora és com una mena de grua d'aquesta.
Exacte, no? sí, una grua i que suposa un material tipus ciment. El tema és que pots fer cases. Segons la notícia, que jo crec que igual tenia un punt sensacionalista, una casa de 2.500 metres quadrats en 20 hores. I segons deia la notícia, es podria fer mentre fas la impressió 3D, pots fer coses de calefacció i instal·lació elèctrica. Llavors, ja el vídeo...
2.500 metres?
Però jo no m'imagino el pedaço impressora per fer això. Perquè
però vull dir que jo amb una de 1.000 ja faig, no necessito 2.500 metres.
Jo crec que aquí se l'han flipat.
De 100 metres ja
està. És com el Tintín aquell de l'efecte tornasol, que tornar les coses supergrans. Agafes una impressora,
tu has de tenir impressores 3D de cases, mida aquelles grues de port, saps?
Sí, sí, sí.
Que fan això.
Però imagina't, les que són com un pont, tu fiques les dues raïs...
Bueno, ja no m'imagino. No, ai, què ho fas?
Jo crec,
el tòner d'això...
Que no és tòner, que és
aquí està el negocio, aquí està el negocio. Les impressores són molt barates.
Et regalo la impressora i et cobro el tòner.
Vas a la formigonera.
Jo sabia que hi ha un paio que a casa seva s'ha construït una casa amb peces de Lego.
No, però tu vas a la Fnac i compres una impressora d'aquestes enorme. No, a l'Ikea, perquè te la muntes tu, però et ve el tòner mig buit. I llavors has de comprar el Portland després i l'has de posar i...
Bueno, jo crec que el que va posar la notícia se l'escapó un cero i devia ser una casa de 250 metres quadrats, però hi ha un vídeo on es veu com fan murs de, que crec que és ciment i és espectacular perquè fan el mur i fan el reforç de dins.
Ah, ho faran a parts.
Fan murs així que tenen corbes.
Ara una mica, vosaltres us recordeu una pel·lícula dels anys 50 que es deia El hombre del traje blanco?
Per cert, un incís, eh?
Què vol dir que no li importa la teva
pel·lícula? Està fent un incís en el meu incís. Estic incidint jo.
Marc, no m'importa.
Estem obrint
parets. No, perquè l'origen la notícia és un blog molt interessant que es diu Blog Think Big, no? Perquè, o sigui, que pensis en gran, perquè són coses que recullen Think aquestes big. Mastodòstiques històries.
Think sí. Big.
Big, sí. Big.
Big. Bueno, el meu parèntesis, hi ha una pel·lícula als anys 50, es diu L'hombre del traje blanco, que bàsicament tracta d'això, on hi ha un senyor que inventa un tipus de vestit de color blanc que és indestructible, no s'embruta, no s'ha de planxar i llavors ja diguéssim la idea és que la gent s'hauria de comprar aquell vestit i ja mai més, i llavors tots els treballadors de la indústria textil van a per ell a cascar-lo.
Crec que ja tens una edat perquè ho vaig dir en un altre programa. Això.
Sí, és possible. Però de fet aquesta pel·lícula està basada en el que va passar amb les mitges de nylon, que els primers mitges de nylon no es trencaven.
Això també ho hem dit aquí, no fa gaire.
Vale, doncs...
Que jo això ho vaig compartir perquè, clar, quin futur volem com a país, senyores i senyores? O sigui, el tema de la construcció...
És horrorós tindre un oient que se sap totes les meves anècdotes i ja.
Escolta.
I les teves coletilles.
Les coletilles.
Si ja hem vist que la bombolla immobiliària no porta enlloc, si damunt això prospera, que prosperarà, quan li vaig ensenyar a uns alumnes meus de grau mitjà, un xaval va dir... Los paletes a la mierda, li va sortir del cor, no? Llavors, bueno...
Li va sortir del cor, sí.
Això és un punt de reflexió.
No, per convertir-se en operari d'aquesta impressora.
I ja veus, Francesc, que això és...
L'altre dia hi ha un tuit que deia que una de les espècies en extinció a Espanya era el xaval de menys de 30 anys amb un golf.
Amb un golf o un
4x4.
O seria 1.
Sí, amb un M3, perdó, és el que deien, un M3.
Bé, i a l'estudiant que té diverses carreres també, perquè està d'Espanya ha desaparegut, segur, està estudiant, per saber on, però...
Jo crec que partint de més d'una carrera s'han de tenir moltes ganes, eh?
Bé, canviem de tema, anem evolucionant. Raül Arribas, tu ara ens portes un tema...
No, aquest tema me l'has portat a mi el guió, he preferit no dir res, perquè venia el Carlos. Aquest tema el va posar el Carles al Google Plus per fotre un clatallot en públic. No és meu,
no,
jo
perquè
jo
això arrenca,
víctima.
Anem a explicar bé pels oients.
Ja fa
temps que parlem d'una iniciativa que era la de poder construir un mòbil a partir d'unes peces...
Sí, el Fonblocks.
Fonblocks, exacte.
Com un Lego, però per mòbil.
Sí, però ja ha pensat, és a dir, cada mòdul tenia com unes dimensions i més o menys anava com encaixant,
sí,
i al final...
Si el processador, traies la peça del Lego al processador
o la Wi-Fi, o el Bluetooth...
Ara jo recullo el que va dir el Raül Arribas en un programa que deia, però el que ha fet això és un dissenyador, com es nota que no en sap d'enginyeria i per això és un concepte...
I ara què passa? A veure, què passa?
No, jo vaig dir que això era un concepte que era molt maco, però que això, a nivell d'integració de components en un mòbil, això, vamos,
doncs ara
impossible.
Això sembla que evoluciona perquè Motorola...
Doncs ara, recordeu
que Google va comprar Motorola fa més d'un any
sí.
i que ningú deia ni mu, no sabíem res, Motorola anava fent la seva i semblava que Google no havia fet res.
Doncs el Carles... I porten 3 o 4 mesos que no paren.
I doncs el Carles va penjar un enllaç, que la idea aquesta que aquest dissenyador va posar allà del phone block, no sé què, que era una palla mental seva, Motorola ja està treballant.
Sí, de fet, han quedat amb mòbil. Aquest senyor i ara
estan fent coses junts. Un mòbil que també podríem ampliar en comptes de canviar-nos el mòbil cada
continuo dos pensant
per això que la... el
continuo pensant que jo crec que hi ha moltes limitacions de tipus conceptual.
No, vale? Jo també, però clar, pràctic, quan hi està Google i Motorola darrere...
Hi ha limitacions de tipus pràctic, vale? Però la idea és brutal. Si la idea de la modularitat és
si estan
molt bona.
La idea és brutal, però és el problema, i en aquest cas jo sí que parlo com a enginyer, el problema en aquest cas serà el software. Perquè allò semblarà, el que tinguis serà, tornarem al món del PC.
Un Windows XP.
Tornarem al món del PC, a un sistema operatiu que tindrà que vagar i més per tot.
Els Windows es vendran, els Windows Phones es vendran, no?
I aquesta és la solució. És la solució per en Balmer.
És el mateix camí.
Igual és igual.
És passar els clònics.
Igual és que Motorola ha fitxat a Balmer.
El Balmer està
mitjà. Sí, però també et dic una cosa. Quan va començar tot això dels clònics, els PCs van passar a costar un 20% del que costaven. Potser aquest és el camí perquè un smartphone realment sigui barat. No dic que sigui el millor possible, però potser és perquè sigui barat.
Hi ha smartphones que pots importar de Xina per $50 i estan superbé.
Sí, vamos, per $50 mòbils xinos i sí, boníssims.
Pues hi ha uns Lenovo que, poca broma, igual $50 no,
però clar,
per
100...
Els Huawei, per 100 els Huawei...
Una mica més. Els bons, una mica més.
Marc, això de la fragmentació és en el fons el que tens ara amb Android. Vull dir, en essència, quantes màquines fan servir Android? Android no deixa de ser...
Quasi totes.
Pues, la fragmentació que ja tens simplement per com està fet Android seria el mateix que si un telèfon estigués fet per 20 components diferents. Trobaries el mateix problema. No dic que lo d'Android sigui bo, però...
No, però el problema és que el sistema operatiu cada vegada és més feble.
Ah, sí, cada cop...
Perquè hi ha més software funcionant per sota del nivell de sistema.
Que és el que passa amb Windows, que ha de ser compatible amb 320.000 coses. Sí, exactament això.
Tornem a taula, ja la recta final, temps de propostes. Per cert, Francesc, si tens alguna cosa que proposar-nos d'àmbit cultural, ja saps com va la mecànica, tu mateix ens fas un aixeques el dit i passem el micro. I el primer que volia comentar alguna cosa em sembla que és en Carles.
Sí, abans ha sortit el tema de que ha sortit una Samsung, ha tret una càmera que té wifi, que té pantalla tàctil i que està molt bé, però jo crec que tots tenim alguna càmera que està compacta, amb una bona òptica, zoom, i el tema és que és un ente aïllat del món, no? I no sé si ha passat, però a mi no l'utilitzava gaire. Llavors, ja fa molts anys que existeix, però bueno, jo me la vaig comprar fa poc, una targeta SD que es diu Hi-Fi, no? I
és que... com Wi-Fi, però en lloc de Wi-Fi, o ull.
Sí, EFI. EFI.
Exacte. Llavors, el tema és que, bueno, és una targeta SD que evidentment és més cara que una normal, perquè porta un Wi-Fi integrat a dins de la targeta. Llavors tu amb el teu ordinador configures els paràmetres de la wifi i un cop estan configurats la poses dins de la càmera, fas les fotos i en un moment donat doncs, te'n vas a un dispositiu que pot ser un ordinador, un mòbil o una tauleta i li dius transferir fotos. I
o inclús des de la mateixa càmera. Hi ha càmeres preparades que fan aquesta transmissió, no?
Entre càmeres, no sé.
Ah, no, bueno,
o sigui, sí, jo a la comunitat Museguis vaig fer un vídeo on es veu la meva Canon i que en un moment dic activo la cosa aquesta del Hi-Fi, jo el desactivo perquè si no gasta més bateria quan faig fotos i l'activo quan vull.
Aquest és el segon drama, el primer és que està allà del món i el segon drama són les bateries.
Exacte. Llavors,
és molt molongui la solució que proposes i la veritat és que és espectacular el vídeo que vas pujar. La llàstima és que no funcioni de manera retroactiva amb sistemes que no estan preparats per suportar-les. Per la meva Olympus, que també és...
Però has tingut una mica mala sort perquè suporta un munt de càmeres.
Però la meva Olympus ja és una mica antiga i no hi ha manera.
Però és unir els millors dos mons, perquè les càmeres dels mòbils, per molt que millorin l'òptica i el sensor, no té res a veure amb una càmera.
Rescataré la càmera de la meva primera comunió.
Jo, per cert, perdona, sí. Jo tinc una... una reflex digital nova que també ja porta el wifi incorporat. És espectacular quan la sincronitzes amb l'iPad i pots veure les fotos que acabes de tirar
amb l'iPad,
editar-les i directament des de l'iPad, o gestionar la càmera directament des de l'iPad i fer-la disparar.
O com a backup, perquè la gent que fa fotografies i volta...
Només afegir que jo, que sóc un usuari que fa fotos així d'estar per casa, em va bé, però que he llegit ressenyes de gent que és professional que diu que, clar, quan tira en mode RAW, pues que li va més lent i tal, que s'ho miri la gent.
Vale, recordeu que seguim amb les propostes, és molt ràpid perquè estem a punt de tancar. Recordeu que la setmana passada vaig comentar que volia retornar una aplicació comprada per error a l'Apple Store.
La vaig poder tornar.
Em va atendre la Tamara. Us en recordeu que vaig parlar d'aquest
episodi?
Bé, doncs al final va acabar atenent-me una persona que era responsable de la Tamara i m'han retornat.
Perquè a l'amenaça de tu no saps amb qui estàs parlant, que jo això ho dic per la ràdio i t'enfonso, va reaccionar i et va passar amb el GC.
Sí, doncs gràcies a la Tamara i al Moisés d'Apple, tot resol, i les peles al calaix.
Moraleja, tracteu bé el Tomàs Manzanares, amb el tema de...
Àlies Dimitri.
Molt bé, ràpid, un altre que tenies tu.
Ah, sí, us vaig dir fa un mes que hi havia un concurs, el primer concurs de presentacions creatives d'un blog que es diu Presentable.es, d'un noi que es diu Roger Prat, i té gent inscrita, però encara ningú li ha enviat un vídeo. Entonces, animaos, muchachos, perquè sempre que hi hagi un mínim de qualitat, recordeu que hi havia més de 2.000 euros.
2.000 euros,
hi havia molta panoja.
Atenció, que hi ha un projecte Epson valorat en 800 euracos.
Sí, sí, que per escoles o per alguna cosa així pot anar.
Poca broma,
bé,
no?
O per eBay.
I per veure vídeos i pel·lis a casa, vull dir...
Ah, vale, i acabem a les propostes Mosseguis. Hem publicat una nova entrada de com... Això va ser a través d'un seguidor nostre a Twitter que ens explicava com poder canviar de manera manual les preferències d'idioma a iOS 7, que fins ara no es podia. Si tu tenies català...
El segon idioma.
El segon idioma era per anglès, defecte l'anglès. Ara es veu que si tu tries, per exemple, italià... Perdona. I després tries català...
Es veu, no, jo et puc assegurar, perquè jo quan vaig contestar vaig dir...
Em sembla que no... Se coneix.
Sí.
No se'ls veu, se coneix.
Jo vaig dir, sembla que no funciona. Pues no, m'he de redactar. Jo tinc ara com a primer idioma el català, el segon el castellà i el perfecte l'anglès. Les aplicacions, si tenen català, surten en català. Si no, però tenen castellà, surten en castellà. I si no, surten en anglès.
Hi ha alguns seguidors, oients, tant en el blog com en el Twitter, que ens han dit que no els acaba de funcionar. Jo no sé si és perquè no fan tots els passos per
fer-ho. Jo vaig fer el que posava
Ans i el Carles Canyo, que read the fucking manual. I...
Vale.
No, jo vaig llegir el fucking manual, vaig seguir i em funciona.
Hem de marxar tot seguit, si no teniu cap més proposta, perquè no us dona temps tampoc de fer-la, o sigui que endavant.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens trobem la setmana vinent. Ja no serà un programa de tertúlia, però ara mateix no recordo qui tenim de tertúlia.
La setmana propera a Mossega la Poma parlarem d'apps interessants fetes a Catalunya, entre elles Soundkick, i tindrem aquí en Kiko Domingo i més gent parlant d'altres aplicacions.
Enviem-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, a twitter@mossegalapoma i a la comunitat de Google Plus, que si no el Carles s'enfada.
Sí.
I Carles, ens ho recordes tu?
Sí, em costa dir-ho, però no oblideu oxitocinar-vos, dopaminar-vos,
endorfinar-vos i
tocinar-vos.
I beure molta birra, molta.
Adéu-siau, fins la setmana.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.